Bona tarda, són les dues. ...6.465 persones. En les mans d'aquestes poc més de 6.000 persones... hi ha la decisió de trencar o no el govern... que decideix per tots els catalans i les catalanes. Perquè ens en fem una idea... si ens fixem en les capitals de província... Barcelona té més d'un milió d'habitants... Girona, Lleida i Tarragona en tenen més de 100.000. Per tant, poc més de 6.000 catalans... tenen el futur del govern a les mans... i des d'aquesta nit estan prenent la decisió de trencar o no... la coalició entre Junts i Esquerra. Una decisió que han de prendre sense que la gran majoria d'ells hagin estat presents a les negociacions i reunions que ens han acabat portant fins a aquest escenari.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Els exmembres de la mesa del Parlament del PSC i de Ciutadans asseguren que el 2019 tenien clares les advertències que va fer el Tribunal Constitucional contra la tramitació de les propostes de resolució sobre l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho han fet en el segon dia de judici contra l'antiga mesa del Parlament acusada de desobediència greu. Una sessió que ha tirat endavant sense Josep Costa, que ha abandonat la sala.
Fins a les 12 del migdia ja han votat un 22,6% dels militants a la consulta de Junts per decidir si el partit ha de continuar el govern.
La web s'ha col·lapsat en alguns moments puntuals i això ha provocat que alguns votants hagin hagut d'intentar votar més tard o esperar-se entre 10 i 15 minuts a que el sistema es desbloquegés.
El Senat ha aprovat definitivament aquest dimecres la nova llei de memòria democràtica, un text que, entre altres coses, declara il·legal la dictadura de Franco i les sentències dels seus tribunals.
La llei, que ha tirat endavant amb 128 vots a favor, 113 en contra i 18 abstencions, també obre la porta a estudiar possibles vulneracions de drets humans entre els anys 1978 i 1983.
De quina importància té aquesta aprovació i de com impactarà els familiars de les víctimes del franquisme, en parlarem en uns minuts amb el Carlos Vallejo, que és exprés polític i president del Consell de Participació del Memorial Democràtic. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Tres temporades després, el Futbol Club Barcelona tanca l'any sense pèrdues econòmiques.
La temporada de 21-22, el Barça va ingressar 1.017 milions d'euros i va gastar-ne 856. Això es tradueix en un benefici de 98 milions d'euros. A més, per aquest any es presentarà als socis un pressupost de 1.255 milions, el més elevat de tota la història.
I en plana cultural, avui comença la 55a edició del Festival de Cinema de Sitges, que recupera totalment la normalitat, Olma Giró.
La pel·lícula Venus, del director català Jaume Balagueró, serà l'encarregada d'obrir el festival. Fins al 16 d'octubre, gairebé 300 films passaran per la ciutat al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, en una edició, per cert, molt marcada per les propostes catalanes.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua marcat per la inestabilitat, especialment a les comarques del litoral. De fet, al llarg d'aquesta tarda esperem precipitacions a les comarques del sud de Tarragona cap a les Terres de l'Ebre i també pot arribar a caure algun plugim de caràcter feble a la resta del litoral, tant de Girona com també de Barcelona. En canvi, cap a la resta del país tindrem un ambient molt més assolellat, tot i que també amb la presència d'alguns núvols. En principi, tret de la costa, la resta no esperem pas precipitacions. Les temperatures baixen una mica respecte a les d'ahir. Tot i això, ambient suau ara al centre del dia, màximes de 22 a 26 graus. Demà, un cel força ennuvolat, especialment a la costa. Al matí ja amb precipitacions al litoral de Tarragona i a partir de migdia, primeres hores de la tarda, aquestes precipitacions arribarien a la costa central. I a la resta del país parlaríem de nuvolositat variable durant tot el dia. Demà les temperatures seran una mica més baixes que les que hem tingut avui, però no farà gaire fred, tot i que al matí ens haurem d'abrigar.
Els exmembres de la mesa del Parlament del PSC i de Ciutadans asseguren que el 2019 tenien clares les advertències que va fer el Tribunal Constitucional contra la tramitació de les propostes de resolució sobre l'autodeterminació i la reprovació de monarquia. Ho han fet en el segon dia de judici contra l'antiga mesa del Parlament, acusada de desobediència greu. Sílvia Muñoz, des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda. Els testimonis han declarat que ja van advertir als membres independentistes de les conseqüències en cas de tramitar les propostes de resolució. Són Laura Vílchez, exmembre d'aquella mesa de Ciutadans, i David Pérez, del PSC.
Nosotros, aunque advirtiéramos o votáramos en contra o presentáramos las reconsideraciones o pidiéramos por escrito la suspensión de la tramitación, el trámite de tanto de estas dos resoluciones siempre seguían adelante.
Teníamos diferentes sentencias y apercibimientos de que eso no se podía aprobar y que teníamos, por tanto, el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, y por lo tanto nosotros mostramos en ese sentido dudas de que eso pudiera contravenir alguna sentencia del Tribunal Constitucional. Y en ese sentido lo que hicimos fue votar en contra, a pesar de esa intervención votamos en contra, y solicitamos una solicitud de reconsideración sobre ese mismo tema.
Aquesta hora està declarant el lletrat Xavier Muro, qui ha assegurat que els acusats, Torrent, Campdepadrós, Delgado i Costa, van ser notificats pel Tribunal Constitucional. Muro, aleshores, era secretari general del Parlament. A la tarda ho faran els també lletrats Antoni Bayona i Joan Ridao. Elisabet Riambau, finalment, ha renunciat a declarar com a testimoni.
I, Sílvia, el judici contra l'antiga mesa del Parlament ha tirat endavant sense Josep Costa, que ha abandonat la sala.
Finalment, Josep Costa, que es representa ell mateix, ha plantat cara al tribunal i després que el mateix tribunal valorés les qüestions prèvies, ha manifestat que no el reconeix. Tot i les insistències del president del tribunal, Carlos Mir, Costa ha marxat.
Jo no he confiat mai que un tribunal en el qual hi ha un quadre del rei, d'una monarquia delinqüent que ha denunciat el Parlament de Catalunya, pugui ser imparcial sobre les decisions que hem pres els independentistes que tenim majoria en el Parlament. Per tant, entendran que jo no vulgui participar d'aquest simulacre de judici.
Mira, ha manifestat que mai s'havia trobat en una situació així i ha assegurat que l'acusat pot tornar al judici en qualsevol moment.
Quina defensa podrà realitzar materialment? Creiem que cap ni una. És com un figurant, no? Llavors, això, des del punt de vista de defensa material, és una burla, no? Per això hem decidit continuar el judici, sense ell, sense prejudici, de que en qualsevol moment pugui tornar.
El fiscal José Joaquín Pérez ha manifestat que era previsible que Costa marxés i ha titllat la seva estratègia d'infantil.
Això és més que una estratègia burda, simple, infantil, tendent a evitar que aquest judici es pugui celebrar.
Les defenses dels acusats no han manifestat cap contrarietat amb la decisió de Costa. Demà serà el torn de les declaracions de Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, amb el dubte de si Costa tornarà a la sala per declarar com a acusat.
Gràcies, gràcies, Sílvia. Fins a les 12 del migdia ja han votat un 22,6% dels militants a la consulta de Junts per decidir si el partit ha de continuar o no el govern durant aquestes primeres hores de votació. El sistema informàtic s'ha col·lapsat en moments puntuals perquè molts usuaris intentaven entrar-hi a l'hora. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El partit confirma que hi ha hagut problemes en moments puntuals, com a les 12 de la nit, just quan s'obria la votació, i també a les 8 del matí. El diputat Joan Canadell ha estat un dels afectats. Quan ha intentat votar per primera vegada, no ho ha pogut fer. Ara bé, quan ho ha tornat a intentar, cap a les 12 del migdia, ha pogut votar la primera i sense cap mena de problema. Qui també explica a Ràdio Estel que ha tingut problemes per votar és un militant amb càrrec. Explica que quan ha entrat a la web cap a les 10 del matí s'ha trobat primer que el servidor no s'obria i després que el sistema estava col·lapsat i no li permetia seleccionar l'opció desitjada. Tot i això, passat entre 10 i 15 minuts, finalment ha pogut votar i ha rebut correctament el correu de confirmació. Malgrat aquests incidents, la votació es manté fins demà a les 5 de la tarda.
La consulta arriba amb la majoria de consellers demanant que el govern no trenqui, com és el cas de Jaume Giró o de Victòria Alsina. L'única que públicament ha apuntat que és més aviat partidària del no és Gemma Geis, la de Recerca i Universitat.
Alsina, Giró i també Lourdes Ciuró o Violant Cervera s'han posicionat públicament a favor del sí. De fet, Giró ja ha votat i després de fer-ho ha subratllat que aposta per quedar-se al govern perquè no veu cap avantatge en sortir del govern, tot i no refiar-se d'Esquerra.
Hi ha un sentiment generalitzat de que Junts ha de continuar el govern malgrat les malfiances amb el soci d'Esquerra, malgrat els greuges, malgrat tot, igual que ha passat tota la vida, perquè ha passat tota la vida. Escolteu, quin partit polític i quin espai polític no es menja gripaus? Sempre ens han menjat gripaus. El nostre espai polític se'ls ha menjat de l'alçada d'un campanar.
A més, veu impossible aconseguir la independència si els dos socis trenquen i creu que en cap cas s'obriria un escenari d'eleccions anticipades perquè Esquerra voldria acabar la legislatura en solitari. Sobre si seguirà l'executiva de Junts, en cas que guanyi el no, no ho ha concretat. S'ha limitat a dir que seguirà militant.
I Judit, que encara no ha votat, és la presidenta de Junts, Laura Borràs, que fa campanya a favor del no, mentre que finalment el secretari general Jordi Turull ha preferit no fer públic quin és el seu posicionament.
Davant del risc d'una possible escissió, Turull manté la incògnita de quina és la seva posició després que la sindicatura electoral demanés neutralitat.
Gràcies, Judit. I més enllà de la crisi de govern a Catalunya, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el canceller alemany, Olaf Scholz, han fet la pinça al president francès, Emmanuel Macron, i tornen a pressionar-lo perquè aposti pel MidCat, Anna.
Ha sigut en la trobada que han fet a Galícia aquest dimecres, on el canceller alemany buscava també suport a un escut europeu antimissils. Sánchez ha recordat al president francès que el MidCat és l'única manera d'aconseguir un mercat europeu energètic integrat.
Lamentablemente, como saben, pues la falta de interconexiones, de infraestructuras de conexión con Europa, nos impide aprovechar toda la capacidad que tenemos regasificadora, todo el potencial que tiene España, yo diría la península ibérica, de electricidad, de gas y en el futuro, no muy lejano, de hidrógeno.
La trobada també ha servit per signar acords en matèria sociolaboral i en l'àmbit de la formació universitària.
I al Parlament Europeu, els eurodiputats catalans espiats en Pegasus i altres programes han lamentat els intents per part de les autoritats espanyoles, diuen, de desacreditar la seva figura i la de les investigacions de Citizen Lab, l'organització que va destapar el CatalanGate.
L'eurodiputat d'Esquerra, Jordi Soler, ha apuntat durant l'última sessió del comitè Pegasus al Parlament que són casos que suposen violacions de drets fonamentals i que alguns estan dubtant de la veracitat d'un informe elaborat per una institució de gran prestigi. En el seu torn d'intervencions, diversos polítics catalans han reiterat que el cas és un escàndol i han lamentat novament el bloqueig de la missió a Espanya per investigar l'ús de software d'espionatge. Recordem que el programari Pegasus va ser utilitzat per espiar il·legalment més de 60 persones del moviment independentista en el cas més massiu conegut fins ara.
I encara a Brussel·les, el Consell d'Europa veu problemes d'eficiència en la resolució dels casos del Tribunal Suprem. Això és el que apunta un informe amb dades del 2020 de la Comissió Europea.
Segons l'estudi, hi ha més casos que arriben a l'alta instància judicial de l'Estat dels que es resolen i els procediments triguen més a ser conclosos que en la mitjana dels països que formen part de la Unió Europea. La diferència és especialment important en els casos civils. El Tribunal Suprem triga 888 dies a resoldre's, mentre la mitjana del Consell d'Europa se situa en 172 dies.
Estel migdia.
Aquest matí, l'avaria de trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en plena hora punta ha provocat retards de fins una hora en les línies entre Barcelona i el Vallès.
En concret, s'ha avariat un comboi a l'estació de Sant Cugat del Vallès a quarts de 9 del matí i això ha obligat a interrompre el servei en direcció a la plaça Catalunya de Barcelona fins a les 9 del matí. També han quedat aturats dos trens a l'estació de Sarrià. Això ha fet que s'aturés el servei en l'altra direcció, des de plaça Catalunya cap al Vallès. La situació s'ha normalitzat a mig matí i a hores d'ara tots els trens circulen amb normalitat i dins els seus horaris previstos.
La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, en una entrevista al programa al matí a Ràdio Estel, lamenta que el govern actual no reconegui el paper que juguen les escoles concertades.
Ruiz ha avisat que si no s'actualitza el finançament de la partida d'educació als pressupostos generals, les classes mitjanes i baixes quedaran fora de l'escola concertada.
Si no ho fan, el que estan perjudicant és a les escoles concertades més socials. Això és un tema que hem parlat amb tots els grups parlamentaris, alguns més receptius que altres, però jo crec que ens estan jugant un element de país.
La també exconsellera d'Educació ha exigit a l'Estat espanyol que s'actualitzin les despeses a l'IPC perquè les escoles concertades puguin pagar els serveis bàsics.
Les escoles que pitjor ho estan passant són justament les més socials. Aquelles en què les famílies no poden multiplicar per 3 el que porten, que és el que ha pujat la llum o el que pujarà el gas. Moltes escoles que estan realment tremolant per quan arribi l'hora d'encendre la calefacció. Perquè mentre en una escola pública la calefacció te la paga tota l'administració, en una escola concertada només et paga el 40% de la calefacció. Això no pot ser, els nens tenen dret a tenir els mateixos drets, no?
La Fundació Escola Cristiana ha iniciat un debat amb l'objectiu de repensar el futur perquè l'escola cristiana i concertada torni a ser un referent de lideratge en aquest país. Els eixos de treball que han posat sobre la taula són canviar el model de la pròpia escola i, sobretot, de relació entre escoles. Entendre que per a aquests reptes ja no serà suficient tenir a bon professor, sinó un bon conjunt de professors. I treballar com un ecosistema, és a dir, que cada escola actuï autònomament, però que mantingui connexions amb altres escoles, universitats, empreses i gent de barri.
Per cert, que diverses famílies d'una escola del Vendrell han denunciat públicament que aquest curs disposen de menys hores del servei de vetlladora per a infants amb necessitats educatives especials i que se senten desatesos.
Si fa un any la cuidadora treballava 25 hores a repartir entre tots els alumnes que ho necessitessin, ara en són 20, una reducció que les famílies van conèixer divendres i es van quedar perplexes. Les famílies han començat a recollir signatures per demanar al Departament d'Educació que ampliï el servei de cuidadors.
I ha expulsat un alumne d'un col·legi major de Madrid per això.
Sois unes putes infàmeres! Os prometo que vais a fallar todas en la capea! Vamos a educar!
El primer crit és el d'un alumne del centre que es dirigeix a les veïnes del col·legi major femení del davant, després que ell acabi la seva intervenció, en què també titlla les joves de nimfòmenes. La resta d'habitacions se sumen de cop a aquest assetjament masclista.
En el vídeo es veuen joves afegint-se als càntics en una mena de coreografia amenaçadora. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha desencadenat la polèmica. El centre ha fet un comunicat lamentant els fets i diverses autoritats, com el president espanyol Pedro Sánchez, ha denunciat a través de Twitter que comportaments com aquests, que generen odi i atempten contra les dones, i ha considerat especialment dolorós que els protagonitzin nois joves.
I encara a Madrid, però tornant a la política, la ministra d'Hisenda fa referència a la Constitució per justificar la pujada d'impostos a les grans fortunes. María Jesús Montero diu que els comptes ajuden a les classes mitjanes i assegura que és l'única manera de fer front al populisme, Pau Massip.
El govern de l'Estat ja ha portat els pressupostos al Congrés dels Diputats. L'encarregada de fer-ho ha estat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha defensat que, a diferència de la crisi financera del 2008, aquest cop no es quedaran enrere les classes mitjanes i baixes i la sortida de la crisi la pagaran les rentes altes i les grans empreses que estan obtenint beneficis tot i el context econòmic actual. I per justificar-ho s'ha agafat a la Constitució.
Ahora, en esta ocasión, también tenemos claro que hay que perseguir un reparto justo de las consecuencias de esta guerra. Y eso significa que quienes tienen más renta, más patrimonio, en definitiva, más capacidad económica, tienen que tener un plus de responsabilidad en este momento hacia el resto de los ciudadanos. Y no lo digo yo, ni el gobierno. Lo dice la Constitución.
Montero també ha explicat que les pensions s'incrementaran de mitjana un 8,5% i ha celebrat que per primer cop en l'última dècada l'any que ve es tornaran a portar diners a la guardiola de les pensions. El pressupost general de l'Estat preveu un traspàs de gairebé 3.000 milions d'euros per tornar a omplir el fons de garantia per pagar-les. Per altra banda, la ministra d'Hisenda ha recordat que, tot i ser uns comptes expansius amb més despesa i que les normes de dèficit per les comunitats continuaran suspeses, caldrà que totes les administracions controlin el sostre de dèficit.
Gràcies, Pau. I a Catalunya, després de gairebé 1.000 dies des de l'esclat de la pandèmia, l'Hospital del Mar de Barcelona celebra que per primer cop no hi ha cap pacient per Covid ingressat a les unitats de cures intensives. Anna.
2 anys i mig després de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades del Departament de Salut, diumenge passat hi havia 16 persones ingressades a les UCI dels hospitals catalans, una xifra lleugerament per sobre del mínim històric que es va registrar la setmana passada, quan als hospitals de Catalunya hi havia 9 malalts a les cures intensives.
I a l'altre cantó de la balança, el 52% de les infermeres de l'atenció primària s'han plantejat abandonar l'àmbit sanitari.
Ho diu una enquesta realitzada per l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, on el 80% de les encastades creu que la situació no millorarà en els propers anys. De fet, la majoria de les infermeres s'han mostrat estressades, desanimades, frustrades i algunes fins i tot han dit que estan cremades. A més, algunes han necessitat ajuda professional per millorar el seu estat anímic, d'altres han hagut de recórrer a la medicació i un percentatge més menor ha hagut de demanar la baixa laboral.
I entre el mes de gener i l'octubre, Catalunya ha registrat 9 casos d'hepatitis aguda greu de causa desconeguda encara en menors de 16 anys.
Fins ara, al conjunt de l'Estat se n'han registrat fins a 52, 44 dels quals són menors de 10 anys. En 3 casos ha estat necessari un trasplantament de fetge, on 2 d'ells van acabar morint. L'informe diu que no s'ha observat vincles epidemiològics entre els casos. Aquests 52 casos d'hepatitis aguda greu s'han registrat en 11 comunitats autònomes liderades per Madrid, on amb constància de 17 casos, i Catalunya amb 9.
Un estudi alerta que entre un 60 i un 80% dels joves tenen símptomes de depressió, i per això s'ha creat un assaig clínic pioner que provarà una psicoteràpia amb realitat virtual per a aquest col·lectiu.
L'assaig, coordinat per un investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i un catedràtic de la de Barcelona, avisa que la xifra pot haver augmentat amb la pandèmia. Per poder dur a terme l'estudi, s'ha obert una llista on s'espera reclutar fins a 225 pacients. Els candidats són joves d'entre 18 i 29 anys, amb símptomes lleus o moderats de depressió, als quals s'oferirà sessions de teràpia gratuïta amb qualitat científica, conduïda per professionals experts com a part de l'estudi.
L'Agència Catalana del Consum, que vetlla, entre altres funcions, perquè els grans tenidors ofereixin lloguers socials a les famílies vulnerables, va fer el 2019 més de 150 actuacions inspectores al respecte.
N'ha parlat al programa Al Matí de Ràdio Estel el subdirector de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià.
Aquestes actuacions han donat lloc a 140 expedients sancionadors, dels quals s'han resolt ja uns 57, i cadascun d'aquests expedients està comportant unes sancions del voltant d'uns 30.000 euros als grans tenidors que incompleixen aquesta obligació d'oferir lloguer social.
De fet, ha explicat que aquesta xifra pot augmentar, ja que Barcelona també fa actuacions pel seu propi compte.
Per cert, que la compravenda d'habitatges i els preus dels pisos continuen a l'alça. La compra d'habitatges ha crescut un 8,1% a l'agost i el preu dels pisos s'ha encarit un 9,8% en comparació amb els de l'any passat.
L'agost es va acabar amb un increment de les operacions a Catalunya de fins a gairebé les 6.000 vendes. Es tracta d'un creixement per sobre de la mitjana, però molt per sota del registrat al País Basc, Extremadura o l'Aragó. L'increment de la compra d'habitatge es va intensificar durant el 8è mes de l'any, tot i que el preu mitjà per metre quadrat es va situar a 1.891 euros al metre quadrat, un increment del 9,8% interanual. Catalunya és la tercera comunitat amb un preu per metre quadrat més car per darrere de la Comunitat de Madrid i del País Basc, que superen els 2.000 euros.
I us ho dèiem en titulars, el Senat ha aprovat definitivament aquest dimecres la nova llei de memòria democràtica, un text que, entre altres coses, declara il·legal la dictadura de Franco i les sentències dels seus tribunals.
La llei obre la porta a estudiar possibles vulneracions de drets humans entre els anys 1978 i 1983. El debat ha estat tens i ha durat 5 hores, amb durs retrets entre esquerres i dretes, però no hi ha hagut cap modificació respecte al text que va aprovar el Congrés el 14 de juliol. La llei, impulsada pel govern del PSOE i Podem, ha tirat endavant amb 128 vots a favor, 113 en contra i 18 abstencions.
Carlos Vallejo, expert polític i president del Consell de Participació del Memorial Democràtic. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Com valoren l'aprovació d'aquesta llei? Què implica?
Bé, jo pensem, en general, la majoria d'entitats, que és un avenç respecte a la llei del 2007, la llei de memòria històrica sota el govern de Zapatero, i que hi havia encara moltes llacunes. Jo crec que la valoració és positiva. No s'ha aconseguit tot el que volíem les associacions memorialistes, però és un pas endavant.
En principi, la llei aprovada hauria de reforçar el compromís de l'Estat en la cerca de desapareguts de la Guerra Civil i del franquisme. En quin punt ens trobem en aquest sentit?
Bé, aquí hi ha una asimetria entre el que es fa a Catalunya o al País Basc i ara recentment a les Balears, i és que és a partir de la govern de la Generalitat, de la Direcció de Memòria Democràtica, en el cas de Catalunya, es té la responsabilitat de la tasca i la gestió dels desapareguts i les exhumacions. Això no passava a la resta de l'Estat i la llei ja ho deixa molt clar. És una responsabilitat de l'administració, té una base de dades de desaparegut i prendre directament amb la gestió de les exhumacions a les fosses que hi ha arreu de l'Estat.
Clar, perquè aquí a Catalunya, al País Basc, sí que s'estava fent, a la resta d'Espanya expliques que no, que ara aquesta llei impliqui que s'haurà de fer, després de tants anys, farà que funcioni? És a dir, després de tants anys hi ha possibilitat de trobar aquests desapareguts?
Sí, totalment. De fet, davant aquesta absència de l'Estat, ha sigut les memorialistes les que han fet aquesta tasca mitjançant subvencions, però una mica privatitzant el que és la gestió de les exhumacions. I bé, ara ja, a partir de la nova llei de memòria democràtica, aquesta és una responsabilitat de l'administració i, per tant, les associacions...
Les seves novel·les, que la gran majoria...
Farem pressió perquè això sigui així.
La llei també contempla la creació d'un fiscal de drets humans i memòria democràtica per investigar els fets que constitueixin violacions dels drets internacionals dels drets humans i també del dret internacional humanitari. Per què és tan important que es creï aquesta figura?
Bé, perquè és una mica trencar amb la impunitat del franquisme i dels, diguem, i dels residus d'aquesta impunitat que era una de les reivindicacions importants de les associacions memorialistes. Llavors, serà la via per exigir aquesta, obrir la possibilitat de vies jurídiques a través d'aquest fiscal per causes com les que s'han presentat últimament a la justícia argentina, perquè aquí no es podien presentar. És el cas de Rodolfo Martín Villa, de Billy el Niño i d'altres torturadors que davant la justícia a Espanya no tenien les vies tancades, i esperem que amb aquesta nova llei de memòria democràtica sigui possible tirar-les endavant.
Per altra banda, també la nova norma declara il·legal tant el règim franquista com també els tribunals franquistes. Fins ara no s'havia considerat de cap manera això? És a dir, es seguia considerant legal totes aquestes decisions preses per aquests tribunals?
Bé, la llei anterior de memòria històrica els declarava il·legítims, però l'única, diguem, vessant positiva d'aquesta il·legitimitat és que els que van patir la repressió per la lluita per les llibertats teníem accés a una mena de diploma en què se'ns reconeixia, bueno, la honorabilitat de la nostra lluita i, d'alguna manera, el reconeixement a les persones represaliades que van lluitar per les llibertats. Aquest és un pas endavant. D'il·legítims a il·legals, d'alguna manera és seguir l'estela del camí que es va obrir també aquí a Catalunya, declarant il·legals els tribunals militars de la regió de Catalunya i que van permetre a molts fills, sobretot de represaliats, condemnats en consells de guerra, poder reclamar la seva, diguem, honorabilitat. Per tant, és un pas endavant. És molt complicat pensar que la magistratura espanyola pugui obrir pas a aquestes demandes, però la nova llei reforça una mica més respecte a l'anterior llei del 2007.
Parlant de passos endavant, aquest matí el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat que s'iniciarien les actuacions per exhumar Primo de Rivera i Queipo de Llano perquè deixin d'estar enterrats en llocs preeminents. Aquest és un pas endavant important?
Totalment, perquè malauradament encara, sobretot a la resta de l'Estat, encara queden, diguem, monuments pocs, però ja queden encara i espais que no han sigut, diguem, retirats de l'espai públic amb Jou i les Fletxes, o amb reconeixements a personalitats franquistes, colpistes, i la nova llei reforça que l'Estat ha de treure de l'espai públic qualsevol proclamació de personalitats colpistes o de senyalitzacions franquistes o falangistes. Per tant, s'haurà, aplicant la llei, treure Queipo de Llano de la Macarena i s'haurà de treure d'un lloc preeminent, com diu el ministre Bolaños, el José Antonio del Valle de Cuelga. Canviarà el nom, ja no serà Valle de los Caídos, del Valle de Cuelga Muros, que esdevindrà un centre d'interpretació del que va ser la repressió franquista amb obres faraòniques, amb treballadors esclaus, com és el cas del Valle de los Caídos, actualment ja Valle de Cuelga Muros.
Mira, precisament t'anava a preguntar no, per aquest canvi, per aquesta resignificació del Valle de los Caídos, ara Valle de Cuelga Muros, els canvis que s'han fet són suficients o queden coses per fer en aquest espai?
No, queden moltes coses per fer, per resignificar altres espais, com aquí s'ha fet, per exemple, amb la presó Model, o es vol fer un centre d'interpretació de la repressió i de la, diguem, de la conflictivitat social de la història de la presó Model, doncs altres presons, malauradament, no arribarem a temps perquè ja les han enderrocat, però queden espais com a Barcelona la Via Laietana, la prefectura de la Via Laietana. Uh-huh. És una reivindicació contínua de les associacions memorialistes que esdevingui un espai de memòria del que va ser la tortura.
Ja per acabar, i també si et deixem recuperar-te, amb aquesta llei aprovada també s'ampliarà la definició de víctimes, en incloure també les persones LGTBI, els nens adoptats també sense consentiment dels seus progenitors, però també s'inclourà les llengües i la cultura basca, catalana i gallega. Què pot suposar que s'inclogui el català en aquesta definició?
Bueno, donar resposta a una realitat òbvia que hi ha la historiografia i l'acadèmia ha posat en evidències. És que una part important de la repressió del franquisme va estar dirigida a la diversitat cultural i per l'uniformisme franquista de l'Espanya única i d'una llengua única, i per tant és des de l'acadèmia s'ha posat en evidència que calia posar aquest aspecte de la repressió del franquisme com un dels aspectes que donen la caracterització de l'estat feixista que va ser el franquisme. Per tant, jo crec que això és una altra incorporació que s'ha introduït a la llei de memòria per recollir les reivindicacions de les associacions memorialistes i dels governs de Catalunya, del País Basc i de Galícia, de les associacions. El govern no, malauradament.
Doncs Carlos Vallejo, expres polític, ho dèiem, i president del Consell de Participació del Memorial Democràtic. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès i bona tarda.
I en plana internacional, a Tailàndia, almenys 34 persones han mort en un tiroteig massiu en una llar d'infants, segons han informat les autoritats locals. L'assaltant seria un expolicia que, després de disparar massivament, s'ha acabat suïcidant.
L'home ha arribat a la guarderia a l'hora de dinar, quan hi havia 30 infants al centre, menys dels que acostuma a haver-hi, perquè les fortes pluges havien deixat moltes de les criatures a casa seva. Fonts oficials han confirmat a Reuters que l'atacant hauria matat també a la seva dona i al seu propi fill durant l'atac. De la trentena de morts, 22 serien nens que estaven a l'interior de la guarderia. L'autor de l'assassinat massiu havia estat acomiadat del cos de policia l'any passat per problemes relacionats amb les drogues.
I a Grècia aquesta nit han naufragat dues embarcacions. Primer un baler amb 95 persones a bord a l'illa de Citera i tot seguit també un altre amb 40 migrants a l'illa de Lesbos.
En total, entre les dues embarcacions hi ha almenys 18 migrants morts i desenes es troben en parador desconegut. Segons les autoritats gregues, fins al moment s'han rescatat 80 persones, per la qual cosa es continuen buscant a 15 migrants més.
I al mar del Japó continua augmentant la tensió militar. Corea del Nord ha llançat dos nous míssils balístics cap al mar de l'est. Aquest nou el llançament coincideix, a més, amb una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU en la qual no s'ha acordat un text comú de condemna contra Pyongyang.
L'objectiu del llançament era mostrar la seva disconformitat amb el desplegament d'un portaavions de propulsió nuclear d'Estats Units. Corea del Nord ha informat del llançament d'aquests dos projectils des de Pyongyang. El primer d'aquests míssils ha volat a 350 quilòmetres de distància, mentre que el segon ha viatjat a 800 quilòmetres. El Ministeri d'Exteriors de Corea del Nord ha condemnat les accions de Washington a la zona, que consideren que representen una seriosa amenaça per l'estabilitat de la península de Corea i els seus voltants.
I a Europa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea assegura que els consumidors tenen dret a rebre una compensació per retards en vols de connexió directa operats per diferents companyies.
El Tribunal diu que exigir que hi hagi relació jurídica entre les aerolínies no protegeix els consumidors i diu que cal que els vols estiguin comprats en una mateixa reserva. El cas respon a una demanda d'una ciutadana alemanya que reclamava a American Airlines una compensació de 600 euros per un retard de més de 4 hores en el tercer dels vols que va agafar per arribar a Kansas.
I a Catalunya, l'acusat d'agredir sexualment les filles de la seva parella de 13 i 16 anys a Orriols, a l'Alt Empordà, s'enfronta a 18 anys de presó. Els fets han passat entre els anys 2017 i 2021.
La Fiscalia i l'acusació particular sostenen que el processat va fer tocaments en dues ocasions a la víctima de més edat i que amb la més petita ho va fer aprofitant que era al llit amb ella mirant una pel·lícula. L'acusat diu que és mentida i assegura que era la víctima de 16 anys qui se li insinuava i intentava tenir contacte sexual amb ell. També ha dit que no entén per què l'altre menor el va denunciar. Les víctimes han declarat a porta tancada.
El jutge absol l'exalcalde de Vilaseca, Josep Poblet, i altres tres acusats perquè no veu irregularitats finalment en la construcció del centre d'atenció primària del municipi.
El judici s'havia d'allargar fins aquest divendres, però en la resolució de les qüestions prèvies el jutge només ha permès acusar del càrrec de prevaricació. Davant d'aquest escenari, l'acusació particular que exercia la CUP ha rebutjat continuar amb el procediment. La Fiscalia ja demanava l'absolució de tots els acusats. Inicialment, la CUP demanava fins a 10 anys de presó per a cadascun dels quatre acusats pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental.
El jutge envia a presó dos homes per cultivar marihuana en un bosc de difícil accés a Arbúcies. Els Mossos d'Esquadra els van detenir dimarts quan guardaven 73 quilos de cabdells en una cabana.
La policia local d'Arbúcies va alertar els Mossos d'aquesta nova plantació que estava en el mateix lloc on a l'agost ja es van trobar i destruir 9.000 plantes de marihuana. Els dos individus de 22 i 27 anys cultivaven la droga al bosc Pla Vicenta, una zona sense pistes forestals ni carreteres i amb un fort pendent. El dispositiu dels Mossos d'Esquadra es va fer a peu. La policia va trobar dues feixes amb les tiges de les plantes acabades de tallar. També van trobar una tenda de campanya, matalassos i roba, i una cuina amb fogonetes i bombones de butà, on els dos detinguts estaven col·locant 73 quilos de cabdells per assecar-los.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han identificat 12 persones amb 58 antecedents per robatoris i furts en un local ocupat del districte de Nou Barris, a Barcelona.
La policia ha detingut una persona per un requeriment pendent i ha retornat al local al propietari. A l'interior s'hi han trobat bicicletes i patinets i ara els Mossos estan fent gestions per saber si són robats.
I obrim plana esportiva. Xavi, el Futbol Club Barcelona va tancar l'exercici 2021-2022 amb un benefici de 98 milions d'euros. En total, el club va ingressar 1.017 milions d'euros i va gastar-ne 856. Per tant, per primera vegada en tres temporades, el saldo és positiu.
Sí, aquests són els comptes que hauran d'aprovar els socis i sòcies en l'assemblea que s'ha convocat per aquest proper diumenge. Una assemblea que també haurà de donar llum verda al nou pressupost per aquesta temporada, que és de rècord i que preveu 1.255 milions d'euros en ingressos. Ho ha explicat aquest migdia el vicepresident econòmic de l'entitat, Eduard Romeu.
Anem pel bon camí des del punt de vista econòmic. Queda molta feina per fer i, per tant, doncs, d'alguna manera, nosaltres estem molt il·lusionats en redreçar i donar la volta l'abans possible a aquest desequilibri patrimonial.
En números rodons, per tant, l'activitat ordinària del club genera pèrdues d'uns 200 milions cada any, sobretot a causa de la massa salarial disparada, pèrdues que la Junta té assumides, que ha compensat i que pot seguir compensant en l'exercici, un exercici més, amb les famoses palanques econòmiques. L'equilibri es pretén assolir, segons ha explicat Romeu, per a l'exercici 2024-2025, ja que al juny del 24 és quan acaben els contractes dels jugadors del primer equip que tenen les fitxes més elevades.
L'entrenador Julen Lopetegui s'ha acomiadat aquest matí de l'afició del Sevilla.
El tècnic basc marxa desitjant el millor a l'equip i convençut que el club serà capaç de millorar els resultats d'aquest inici de temporada. L'entrenador, recordem, va ser acomiadat ahir després de la derrota 1-4 davant el Borussia Dortmund a la Champions, que deixa el Sevilla pràcticament fora dels vuitens de final.
No tengo ninguna duda que el equipo va a revertir la situación. Creo que está a tiempo todavía absolutamente de todo. Que con pequeños retoques y cuando vuelvan muchos jugadores al nivel que van a volver, el equipo va a estar donde tiene que estar, sin ninguna duda. y estaré ahí aplaudiendo y sintiéndome orgulloso y partícipe de todo esto.
Lopetegui ha tancat així una etapa de 3 anys al club andalús i va arribar l'any 2019 i se'n va havent guanyat una Europa League. L'argentí Jorge Sampaoli serà el seu substitut i ho farà amb l'exjugador Nico Parejo d'ajudant. Avui mateix dirigirà el seu primer entrenament. Qui també té un nou equip és l'exjugador Xavi Alonso, que des d'avui és el nou tècnic del Bayer Leverkusen. Alonso agafarà les regnes de l'equip alemany fins al 30 de juny del 2024, en substitució de Gerardo Seoane, amb qui el club alemany ha rescindit el contracte.
I encara en futbol, acabada la jornada de Champions d'ahir dimecres, aquesta nit és el torn de l'Europa League.
A 6:45 de la tarda, la Reial Societat s'enfronta al Xèrif de Moldàvia en el tercer partit de la fase de grups i a 9:00 el Betis jugarà contra la Roma a Itàlia. Tots dos equips miraran d'encara la classificació per a la següent ronda després d'haver guanyat els premis als primers enfrontaments de la fase de grups. Els dos partits es podran seguir per Movistar Liga de Campeones. A banda, també hi ha jornada a la Conference League. El Villarreal s'enfronta a l'Àustria de Viena amb l'objectiu de reforçar el liderat i recuperar sensacions després de l'empat a la Lliga la passada jornada.
En bàsquet, aquesta nit arrenca un any més l'Eurolliga, on Barça i Madrid miraran de trencar l'hegemonia de l'Efes d'Istanbul.
Els blancs seran els primers en jugar, ho faran aquesta nit a partir de 8:00 del vespre a la pista del Panathinaikos, en un partit que es podrà veure en directe a través de la plataforma DAZN. Els blaugranes no debutaran fins demà divendres, ho faran al Palau i contra l'Olympiacos grec a 9:15. Els altres dos equips espanyols que disputen aquesta màxima competició europea de clubs de bàsquet, València i Baskonia, començaran la fase regular enfrontant-se entre ells. Serà aquesta nit a 9:15 al pavelló de la Fondeta de València.
I pel que fa a l'handbol, el Barça s'enfronta aquesta tarda a l'Elbenum amb l'objectiu de mantenir la imbatibilitat a Europa.
Els culers són líders en solitari i és l'únic equip invicte de tot el grup. El grup B, l'Elbenum, en canvi, és el campió de Noruega, però ara mateix és el cuer del grup, després d'haver perdut els 3 primers partits disputats fins ara. Per tant, el Barça és el principal favorit a endur-se la victòria d'avui. N'ha parlat durant la prèvia el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
El primer pequeño objetivo que nos marcamos es intentar llegar invictos al parón de la selección. Nos quedan 2 partidos para conseguirlo, a ver si somos capaces y luego ver cómo llega la gente después de la selección, porque viene un torneo importante y la semana esta de selección siempre es peligrosa a nivel de lesiones, ¿no?
Cabum, sí.
La d'avui serà la segona visita a blaugrana a la pista noruega, en l'únic precedent fins ara. Disputat fa 3 temporades, el Barça va guanyar 26-30. El partit començarà a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe pel canal Esport 3.
I d'altra banda, el Freaking Granollers ja coneix els seus rivals a la fase de grups de l'Europa League.
L'equip ballesà ha quedat enquadrat al grup C i s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal, al Kierdanès, a l'Alple austríac, al Nexa de Croàcia i al Balaton Fiuderi d'Hongria. La fase de grups es disputarà, recordem, el dimarts 25 d'octubre, el dimarts 28 de febrer, i a partir del dia 21 de març es començarà a jugar l'eliminatòria de 8 anys de final, que enfrontarà els 4 primers classificats de cada grup.
Encara en plana poliesportiva, avui es disputa un nou partit de la jornada 5 de la Lliga d'Hockey Patins.
Calafell i Girona s'enfronten a partir de 8:00 del vespre en directe per Hockey Lliga Televisió. Els calafellencs buscaran la 4ª victòria consecutiva davant d'un Girona que no ha sumat encara cap punt en el que portem d'aquesta temporada. La resta de partits de la jornada 5 es van jugar el passat cap de setmana, a excepció de l'Arenys de Munt al Coll, que s'ha disputat aquesta passada nit i que ha acabat amb empat a 4 d'aquesta jornada. Només quedarà un enfrontament que es resoldrà el 12 d'octubre entre el Vilafranca i el Lleida.
I acabem amb ciclisme. Sabadell acollirà una final d'etapa de la Volta Ciclista de Catalunya 22 anys després de fer-ho per última vegada.
La cursa tindrà l'arribada de l'etapa a l'avinguda Francesc Macià d'aquesta ciutat del Vallès. La darrera ocasió que la Volta va tenir presència a Sabadell va ser l'any 2001, quan la població vallesana va ser a l'inici de la 81a edició de la Volta, amb la disputa d'una contrarrellotge per equips, on es va imposar l'equip 11. La Volta Ciclista a Catalunya arribarà l'any que ve a la seva 112a edició i es disputarà dels dies 20 al 26 de març de 2023. En aquesta prova del nivell hi participen els 18 equips de la Unió Ciclista Internacional i 7 equips més que són convidats i que són de categoria UCI Pro Teams.
Gràcies, Xavi. I com sempre acabem l'Estel migdia amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
I avui, per si no ho sabíeu, comença la 55a edició del Festival de Cinema de Sitges, que recupera, ara això sí, totalment ja la normalitat.
Sí, la pel·lícula Venus, del director català Jaume Balagueró i amb Esther Expósito com a protagonista, serà l'encarregada d'obrir el festival. D'altra banda, la pel·lícula Tron, de Steven Lisberger, és la pel·lícula que patrinarà la 55a edició i que també ha inspirat el cartell d'enguany.
No tenemos mucho tiempo para localizar ese informe y es importante.
Sí, señor, ya lo sé.
Esto no es comprobar mi cuenta corriente o el recibo de teléfonos.
Lo comprendo, señor.
Yo te he programado.
Sí, señor.
Te he enseñado todo lo que sé del sistema.
El film protagonitzat per Jeff Bright serà el leitmotiv del certamen, com també ho seran els temes premonitoris com el metavers, el multivers o la realitat virtual durant els dies que duri el festival, de fet entre el dia 6 i el 16 d'octubre. Visitaran el festival, entre altres, l'actriu Eva Green, Robert Englund, que és l'actor de Freddy Krueger, i Lee Jung-jae, que el coneixereu per ser el protagonista del Juego del Calamar. Fins al 16 d'octubre gairebé 300 films passaran per la ciutat al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, en una edició, per cert, molt marcada per les propostes catalanes.
Precisament sobre el Festival de Sitges, n'ha parlat aquest matí a Ràdio Estel la presidenta de l'Acadèmia del Cinema en Català, Judit Colell.
La presidenta ha apuntat que el terror continua sent un gènere molt masculinitzat, sobretot per manca de referents.
Clar, si no hi ha dones directores de terror així conegudes, quan tu penses en els directors clàssics de cinema fantàstic, no penses mai, no hi ha dones? No n'hi ha. Clar, això fa que una directora ni s'ho plantegi. Jo penso, vaig estar molts anys pensant quin era aquest sostre de vidre que feia que la facultat estigués plena de noies que volien dirigir i que després no sortia.
Colell, d'altra banda, ha valorat molt positivament la programació del Festival de Sitges d'enguany i ha destacat que hi ha molta representació del cinema català. Un exemple és que la pel·lícula, com hem comentat, que inaugura el certamen, és d'un director català. Perquè tot aquest engranatge funcioni, Colell ha detallat que hi ha d'haver bona sintonia i col·laboració entre l'Ajuntament, la Generalitat i també entre els patrocinadors. Per cert, Diana, que avui és l'últim dia de la Festa del Cinema, que recordem que les entrades estan a 3,50 €. Sobre aquest tema, Judit Colell n'ha fet un bon balanç i ha reivindicat no perdre el costum d'anar a les sales de cinema.
I sense deixar la gran pantalla enrere, com cada dijous repassem les estrenes de la setmana, que ja no seran amb la Festa del Cine, però que s'hi pot anar igualment, arriba als cinemes la pel·lícula Los Renglones Torcidos de Dios, del director català Oriol Paulo.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Cómo se llama?
Alice Gould.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por una...
Una pel·lícula que també compta amb el dramaturg Guillem Clua entre els guionistes.
I a partir d'aquest divendres també arriba a la gran pantalla En los márgenes, que és el nou film de Juan Diego Botto, protagonitzat per Penélope Cruz i Luis Tosar. També arriba la pel·lícula Fall, dirigida pel britànic Scott Mann, un thriller que passa més de 600 metres d'altura.
I encara parlant de cine, el Mos Festival Internacional de Cinema del Vi reunirà aquest any a competició films que tracten diverses problemàtiques socials entorn del sector vinícola.
La precarietat dels temporers i la infravalorada feina de les dones a la vinya són dos dels temes que afrontaran les obres seleccionades per competir la secció internacional Collita. També s'hi han programat produccions que analitzen el paper del vi en el conflicte bèl·lic del Líban o que aprofundeixen en el potencial de Geòrgia com a país capdavanter en producció vinícola. De fet, Geòrgia és el país convidat d'aquesta edició. En conjunt, el MOS reunirà 39 obres de 9 països diferents en una edició que se celebrarà del 3 al 13 de novembre al Penedès i del 23 al 27 de novembre al Priorat.
I encara en el món audiovisual, perquè el cineasta Carlos Saura rebrà el Premi Goya d'Honor en la propera cerimònia dels premis que tindrà lloc l'11 de febrer del 2023 a Sevilla.
Amb més de 60 anys de carrera, que aviat es diuen, Saura ha dirigit pel·lícules com La caza i Ai Carmela i està considerat un símbol del cinema modern a l'estat espanyol.
I aquest dijous l'Acadèmia Sueca ha anunciat que han atorgat el Premi Nobel de Literatura del 2022 a l'escriptora francesa Annie Ernaux.
Els membres de l'Acadèmia li han atorgat pel seu coratge i agudesa clínica amb què descobreix les arrels, els estranyaments i les limitacions col·lectives de la memòria personal. Amb 950.000 euros és el Premi Literari a la trajectòria d'un autor més ben dotat de tot el món. Després de conèixer el premi, l'especialista en literatura i col·laboradora del programa El Matí a Ràdio Estel, Aura Ferran, ha parlat de la figura d'Annie Ernaux.
les seves novel·les, que la gran majoria són autobiogràfiques i que parlen de temes universals com el desig, l'amor conjugal, el cos femení, la pèrdua de la virginitat, aborda tots aquests temes sense pudor, fent rebuscant en la seva pròpia memòria, i per això s'ha parlat d'ella sovint com l'escriptora de la intimitat, no? Perquè ha sabut narrar episodis en els quals tots ens podem sentir identificats d'una manera o altra, perquè no deixen de ser episodis vitals, però rebuscant en la seva pròpia memòria.
Entre les novel·les més destacades de l'autora francesa, nascuda l'any 1940 a Normandia, hi trobem Els anys, Memòria de noia, Pura passió i Esdeveniment, totes quatre publicades en català per l'editorial Angle.
I sense abandonar els premis literaris, avui s'han conegut els premiats de les Lletres Infantils i Juvenils de Catalunya que atorguen l'editorial Cruïlla i la Fundació SM.
L'escriptora gironina Roser Rimbau ha estat reconeguda aquest el 38è Premi de Literatura Infantil al Vaixell de Vapor per la novel·la Els lletrafòbics i El senyor Nonom. El jurat ha qualificat l'obra de novel·la ocorrent i esbojarrada que planteja valor de les paraules i els llibres en un món dominat per les pantalles. Segons el jurat, la novel·la té un to que genera empatia amb el protagonista, i per cert que aquest premi està dotat amb un import de 11.000 euros. Pel que fa al 32è Premi de Literatura Infantil Gran Angular, el jurat l'ha destacat desert perquè cap de les novel·les presentades assolia el nivell de qualitat literària exigible.
I encara sobre premis. Els Premis Butac han anunciat aquest dijous els espectacles nominats a la 28a edició dels Guardons.
Cantando bajo la lluvia lidera clarament el rànquing amb 10 nominacions. Animal negre, Tristesa, L'Uraneta i La Onda en reuneixen 6. El pes d'un cos, 5 nominacions. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, Romeo i Julieta i L'assassinat a l'Orient Express, tenen 4 nominacions. I altres produccions que han rebut diverses nominacions també són Hamlet 0,1, Com company, T'estimo si begut, o Harakiri. Les votacions estaran obertes des d'avui fins al 7 de novembre i per votar-ho heu d'entrar a la pàgina web www.premisbutaca.cat. Els guanyadors es donaran a conèixer el 14 de novembre en una gala que recupera ja totalment la normalitat a Premià de Mar, al Maresme.
I encara sobre els escenaris, aquest dimecres al Teatre Comtal del Paral·lel de Barcelona estarà el musical Golfos de Roma.
Després de l'èxit a Madrid, la comèdia arriba a la capital catalana amb un repartiment format per 38 actrius, actors i músics en directe. Es tracta d'una obra composada per Stephen Sondheim que s'ha traduït a una quinzena de llengües i que ho fa per primera vegada en català. El protagonista de l'obra, Jordi Bosch, es posarà en la pell d'un esclau d'una família adinerada que vol aconseguir la llibertat i, per fer-ho, haurà d'ajudar el seu amo a aconseguir l'amor d'una noia. A partir d'aquí, el personatge comença a embolicar-ho tot i també a mentir.
Si més no, la cançoneta és enganxosa, eh? Vull dir que...
Enganxa.
A veure. I altres coses, la festa de la cervesa originària d'Alemanya, l'Oktoberfest, ha tornat a la capital catalana en la seva 9a edició després de 2 edicions marcades per la pandèmia.
Aquest dimecres hi ha hagut la cerimònia inaugural a la carpa principal a la plaça Univers de la Fira de Barcelona, Montjuïc. L'horari serà de 5 de la tarda a 11 de la nit cada dia, menys els divendres i dissabtes, que s'allargarà fins a la 1 de la matinada. A més, els caps de setmana el recinte obrirà les seves portes a les 12 del migdia. L'Oktoberfest, recordem, s'allargarà fins al diumenge 16 d'octubre.
I atenció a aquesta notícia, la producció catalana Calladita es converteix en la primera pel·lícula d'Europa en finançar-se amb NFT, un tipus de moneda virtual.
Tot aquest món és molt complicat d'entendre,
sí,
món virtual
sí.
costa, però intentem-ho. El director del film, que és en Miguel Faus, assegura que es tracta d'un mètode molt similar a les campanyes de micromecenatge que es fan habitualment. Uh-huh. Els mecenes del projecte aporten el finançament, en aquest cas, en criptomonedes, i després ells els transformen en diners doncs, per pagar els proveïdors i també la pel·lícula. Llavors, el que passa, a diferència del micromecenatge habitual, és que els que han finançat la pel·lícula en criptomonedes, en lloc de rebre, doncs, per exemple, una samarreta, un pòster o una entrada per la Premiere com a forma d'agraïment, el que reben és una NFT, un actiu digital que és perdurable i que en algun moment del futur aquest NFT pot arribar a tenir més valor del que té ara mateix. I aquest cas és l'entrada de la tecnologia punta en el món audiovisual, és el clar exemple. Per cert, que aquest llargmetratge que ja dita s'ha rodat durant 5 setmanes a l'Empordà i explica la història d'una dona colombiana que entra a treballar com a dona de fer feines en una luxosa mansió de la Costa Brava. Ariadna Gil, Luis Bermejo i Paula Grimaldo protagonitzen la pel·lícula que veurà la llum a mitjans del 2023.
Jo prefereixo encara samarreta o pòster que no un NFT,
sí,
però bueno.
Complicat ja... d'entendre. D'aquí uns anys diuen que pot pujar el valor de la NFT, potser veurem, després
sí, segur, segurament de la samarreta no. Va, i acabem també encara parlant de tecnologia, perquè el primer Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre es podrà seguir en directe per Metavers, una altra cosa que ens costa d'entendre, que és una mena d'univers postreal.
Sí, aquestes notícies són ben curioses. Aquest esdeveniment, el primer Congrés Internacional d'Espectadors, tindrà una 60ena de ponents i de moment ja hi ha 300 persones inscrites molt atentes en aquest univers, el Metavers. El Congrés està comissariat per Pepe Zapata, que és el director del 3C, la Comunitat de Cultura, i té com a objectiu convocar els espectadors perquè reprenguin el seu protagonisme i recuperar també, doncs, aquella energia col·lectiva que es produeix quan connecten amb l'actuació d'actrius i actors a l'escenari. En aquest univers del Metavers hi haurà estants, zones d'exposició i també auditoris. El primer Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre tindrà lloc al Teatre Romea de Barcelona del 24 al 26 d'octubre.
Ja ens quedem. Gràcies, Olma.
Fins demà.
Avui els Backstreet Boys tornen a Barcelona amb un Palau Sant Jordi on no queda ni una entrada i també a les portes de celebrar el seu 30è aniversari com a banda. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica avui el Xavi Aguilar. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel. les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg. Amb
va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Ens agrada saber.
Ens agrada entendre.
Ens agrada explicar.
Ens agrada entretenir.
I estem amb tu cada dia de 8 del matí a 2 de la tarda
al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Per despertar-te de veritat i amb ganes.